Comunitat XBM, el podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona.
Benvinguts a Comunitat XBM Podcast, una iniciativa de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, on compartir diàleg, reflexió i acció a l'entorn de la biblioteca pública.
Comunitat XBM Podcast.
El joc és cultura i, sobretot, un espai per crear-la. La incorporació dels jocs de taula a les biblioteques obre noves oportunitats per a usuaris i institucions, convertint-les en llocs de trobada, aprenentatge i diversió compartida. Amb el seu vessant informatiu i lúdic, els jocs enriqueixen l'experiència a la biblioteca i promouen la cooperació, el pensament estratègic i la inclusió per a totes les edats. Precisament, per parlar del joc de taula a les biblioteques, ens acompanya en primer lloc l'Oriol Comas, expert en jocs, creador del Festival d'Au Barcelona, impulsor de més de 50 jocs de tot tipus i autor, entre altres, del llibre Un món de jocs i de dues guies de jocs per a biblioteques. Benvingut, Oriol.
Hola.
I també tenim amb nosaltres l'Oriol Crespo, director de dues edicions del Festival de Jocs de Taula d'Au Barcelona i cofundador de l'editorial Games for Gamers, on ajuda a creadors de jocs a tirar endavant els seus projectes. Benvingut, Oriol.
Hola, moltes gràcies per la benvinguda.
Gràcies als dos Oriols i benvinguts a Comunitat XBM.
Comunitat XBM Podcast.
Oriol Comas, començo amb tu. Què fa que els jocs de taula segueixin captivant-nos al llarg de la vida, convertint-se, podem dir, en una activitat universal i atemporal?
Aquesta pregunta és molt fàcil de respondre. La humanitat juguem a jocs de taula com els d'ara des de fa, que sapiguem, 4.500 anys. Jocs complicats com els d'ara, diguéssim. Per tant, des d'aquest primer joc, un joc anomenat Joc Reial d'Ur, fins ara no hem parat de jugar. A totes les cultures i al llarg de tota la història de la humanitat, no hem parat de jugar. Per tant, efectivament, ha d'haver-hi alguna cosa. Aquesta argamassa, això que fa que el joc el tinguem present a la nostra vida de sempre, és que és una eina de relació social, és un espai de llibertat com pocs n'hi ha.
I és que el joc de taula, com bé dius, és un producte cultural, no una disciplina cultural. Oriol Crespo, vaig amb tu ara. Actualment, el joc de taula és una manera d'oci per a totes les edats que va més enllà de l'àmbit lúdic. En aquest sentit, com ha evolucionat l'acte de jugar tan arrelat a la cultura humana, com dèiem? Com ha passat de ser una activitat infantil a convertir-se en una experiència enriquidora per a persones de totes les edats?
Doncs mira, la veritat és que crec que tenim un petit biaix. Pensem que és una activitat infantil, sobretot arrel de les darreres dècades, perquè el joc de taula es percebia com joc, per tant, no com activitat productiva. Però no podem perdre de vista que el joc de taula sempre ha estat present al llarg de totes les edats durant tota la història de la raça humana. Nosaltres podem conèixer tranquil·lament gent que juga a la botifarra a totes les edats, abans de jugar als daus, a diferents jocs de cartes. Per tant, sempre ha estat molt present a tota la nostra vida. Actualment, ens trobem que el joc de taula, com a indústria cultural, està creixent i està oferint un ventall de possibilitats que enriqueix tota la nostra societat i que per això estem tirant endavant diferents projectes per poder incloure tothom i que tothom sigui partícip. I es veu clarament, ara moltíssima gent participa de jocs de taula sense considerar-los ja un tema molt infantil.
Entenc que està clar que actualment, d'alguna manera, s'ha superat el marc mental on els jocs de taula són una activitat lúdica únicament per infants, veritat? Us pregunto als dos, quin procés han seguit els jocs de taula per passar de ser simplement una forma d'entreteniment a convertir-se en una experiència cultural que uneix persones i fomenta connexions significatives entre elles?
A mi em sembla que ho podem resumir en una sola paraula, monopoli. Monopoli, el joc Monopoli és, en la història dels jocs, un joc molt important. Va introduir moltes coses, però va acabar convertint-se en un tap. la segona meitat del segle XX, el Monopoly estava a totes les cases. I el Monopoly és un joc que, repeteixo, està molt bé, però també té les seves limitacions. I de tant jugar al Monopoly, ens vam començar a cansar una mica de jugar. Per fortuna, l'evolució actual dels jocs des dels 60-70 del segle passat, i especialment des dels 90, és, d'hores podem resumir en tres paraules. Interacció, comunicació i cooperació. Els jocs ara, els jugadors fem moltes coses amb l'altre. El Monopoly el que fèiem era, quan un portava, començava a guanyar, continuava guanyant i els altres només havien de buscar bitllets per pagar. En els jocs al llarg de la història eren només per dues persones. Els jocs són per qualsevol nombre de persones. I són jocs en els que ens comuniquem molt. Ara hi ha molts jocs de comunicació. Molts jocs de parlar, d'imaginar, de crear. I per últim, una de les grans tendències del joc des de fa uns quants anys és la cooperació. Ara hi ha molts jocs, una gran família, que no són jocs on competim entre nosaltres, sinó que tots junts juguem plegats contra un adversari invisible, amagat a les mateixes regles del joc. Guanyem junts o perdem junts, i ens ho passem bé junts.
Jo, resumint el que deia l'Oriol, et diria, bàsicament, el joc ofereix diversió, que és el seu principal fet d'existència, però també ens demana socialització. I això és quelcom que ens ha portat a la situació actual, que els jocs estan adquirint gran rellevància en tots els àmbits de la nostra cultura. I, clar, el joc de taula és que et converteix en un subjecte actiu, no passiu. Per tant, i el fet de poder-ho compartir amb els teus companys i les persones que estàs jugant, doncs t'ofereix una experiència que no et pot oferir qualsevol altra activitat cultural.
Està clar. I des del vostre punt de vista, per què és important que les biblioteques incorporin jocs de taula com a part de la seva oferta cultural i educativa? Quins són alguns dels beneficis que pot aportar aquesta pràctica a la comunitat?
Mira, jo et diria que la biblioteca, el seu principal raó de ser és portar la cultura a tota la ciutadania. I, per tant, com els jocs de taula són cultura, han de formar part del català a les biblioteques. Les biblioteques són, juntament amb les escoles, les màximes institucions difusores de cultura. I en aquest moment que ens trobem ara mateix, de que els jocs estan guanyant tanta qualitat a nivell cultural, a les biblioteques no s'ho poden perdre i s'han de sumar. Oriol?
Totalment d'acord. Crec que el fet que hi hagi les biblioteques incorporin jocs de taula és un procés natural. De fet, ara que les administracions que treballen amb les biblioteques, totes, estan abocant recursos i esforços perquè a les biblioteques hi hagi jocs de taula, jo crec que és fruit de dues coses. Una, perquè així ho han pensat aquestes administracions, però també per, diguem-ne, l'empenta de moltes biblioteques que sense demanar permís a ningú, moltes bibliotecàries que sense demanar permís a ningú van creure que els jocs de taula era un nou tipus de cultura que havien d'incorporar a les biblioteques.
Com bé heu dit, tot i que tradicionalment les biblioteques no han estat concebudes com a espais pels jocs de taula, podem dir que com a espais d'interacció social i comunitària, les biblioteques són magnífics espais de joc, veritat. I en aquest sentit, des de fa uns anys, en moltes biblioteques del país, els jocs de taula tenen una presència quotidiana. Quins jocs de taula podríem recomanar o quins jocs de taula recomanaríeu per a les biblioteques i per què?
Bé, jo, com que ja, que això ho vaig escriure, jo recomanaria els 100 jocs que hi ha en aquest petit catàleg, en aquesta guia, els jocs de taula a les biblioteques. Això és una guia que vaig escriure per a bibliotecàries i és un recull de 100 jocs amb trucs de prescripció, per entendre'ns, una petita història dels jocs de taula. És una antologia, per tant, és discutible com totes, però jo crec que si una biblioteca que vol començar amb aquests 100 jocs, n'hi pot haver molts més, però no s'hi educarà. I si una biblioteca petita diu comencem amb 5 o 6, jo començaria amb una selecció que inclouria els jocs Catan, Carcassona, Dixit, Aventureros al tren, Fantasma Blitz, Codi Secret, alguns jocs de la sèrie Sherlock i un joc que m'agrada molt que es diu Top Ten.
Jo el que els recomanaria a les biblioteques és que, a no ser que tinguin una idea molt clara de què és el que volen oferir amb els jocs de taula, que aprofitin per començar amb els recursos que hi ha a la disposició. L'Oriol ha presentat ara mateix la guia que ell va fer i hi ha altres eines, mal? Però sobretot en el nostre cas tenim aquesta guia a disposició que la facin servir. I a partir d'aquí que vagin construint ells la seva col·lecció, d'igual manera que va construir la seva col·lecció de llibres o d'altres materials culturals, per tal de saber què és el que poden oferir a les seves respectives comunitats. Això sí, es troben al cas de que no tenen ja molt clar què és el que volen fer. Per tant, les animo a que no se sentin intimidats, ni entitats ni intimidades, que eines n'hi han i predisposició per ajudar sempre hi és.
I tal com es poses en el teu llibre, Oriol, hi ha jocs de taula per pensar, per riure, per col·laborar, per parlar, per crear, per imaginar, per representar, per emocionar-se, no? Per jugar amb la llengua, viure una aventura, reviure la història, no? Jocs per jugar a dues persones, jocs per jugar en grup.
Quals que els llibres? La gent que diu a mi no m'agrada llegir, o no llegeixen, o acaben, algú els acaba recomanant un llibre i passen a ser lectors. Amb el joc passa ben bé el mateix. Hi ha jocs per totes les edats, tots els gustos.
Molt bé. Per finalitzar, quins considereu que són els principals reptes que s'enfronten les biblioteques a l'hora d'incorporar jocs a taula, no? I com podem convertir aquests reptes en eines efectives de connexió i aprenentatge per a tots els públics?
El principal repte que es troben és les pròpies pors que pugui tenir a les bibliotecàries, vale? Perquè molt sovint es troben que és un medi nou, però que aquestes pors les han d'abandonar. Perquè dic, no hi ha res que no hagin fet ja, que és jugar. I, per tant, un cop coneguin el públic a què s'adrecen, que òbviament el coneixen perquè són entitats locals, doncs sapiguin adequar la seva col·lecció a les característiques de la seva biblioteca. No han de tenir més pors que aquestes, i el repte és, sobretot, poder fer una col·lecció que els convingui la biblioteca.
Oriol?
Exactament. Comunitat, comunitat i comunitat. En termes inclús prosaics, el joc és una eina excel·lent per acostar les biblioteques al públic jove. Per tant, jo crec que el que han de fer les biblioteques és aquests jocs moure'ls, fer sessions de jocs, oferir els jocs a la seva comunitat. Això no és fàcil, però crec que és el millor. Moltes biblioteques em demanen, voldríem fer jocs de rol, però això és molt complicat. Dic, efectivament, el joc de rol és una activitat iniciàtica. Algú t'hi ha de posar. Però segur que a la vora de la biblioteca hi ha un club de jugadors de rol. Aneu-los a buscar i estaran encantats de venir a jugar a la biblioteca. I estaran encantats de fer jugar a més gent.
Sí, senyor. Recolzeu-vos a la comunitat, que segur que al voltant teniu moltíssima gent disposada a col·laborar i a fer-se seva la biblioteca com un espai d'audi i de gust cultural.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies als dos per la vostra participació en aquest podcast XBM i fins una altra ocasió. Gràcies, Oriol.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Comunitat XBM Podcast.
I per arrodonir el tema del joc de taula a les biblioteques, tenim el testimoni també de la Marta Granel, directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels. Benvinguda, Marta.
Hola, bon dia.
Marta, com creus que la incorporació de jocs de taula a les biblioteques ha contribuït a enriquir l'experiència dels usuaris i a fomentar valors com la cooperació, el pensament estratègic i la inclusió?
Bé, per nosaltres va ser una mica com un camí natural, igual que en el seu moment doncs, vam incorporar els CDs, les sèries de televisió, moltes altres materials que en el seu moment doncs, també portaven certa controvèrsia de que potser no havien d'estar a les biblioteques o de, certament com els anàvem a tractar. Nosaltres vam començar a incorporar el joc el 2018, fruit una mica del que veiem a la sala infantil, nosaltres hem començat pels jocs infantils, familiars, fruit del que veiem una mica de nerviosisme amb els nens per jugar als ordinadors d'internet i més. Val? Vam dir, ostres, com traiem els nens d'aquesta voràgine que al final veies un nen jugant i 10 o 12 mirant com a l'altre jugava esperant el seu torn. No? I llavors vam dir, ostres, per què no comencem a incorporar els jocs? I els hem començat a incorporar a sala perquè els nens juguessin a la sala i de forma paral·lela vam limitar l'accés al joc de pantalla. No? Després va venir la pandèmia, va venir també una mica doncs, la revalorització del joc, que potser sempre s'ha jugat, però jo crec que ara en aquests moments els nivells de jocs que hi ha ara no eren els de fa 10 anys. I vam començar a incorporar doncs, també jocs per adults, jocs per joves, i vam començar també a deixar-los en préstec perquè la gent se'ls pogués emportar a casa seva. No? Una mica també perquè no tothom pot accedir al joc o a tots els jocs que voldríem, perquè el joc també és un material que no és barat. Bé, hi ha de tot, també n'hi ha de barats, però també n'hi ha de més cars, i que també doncs, et possibilitava el fet de poder provar aquell joc i si veies que realment doncs, tu podies jugar i tenies una bona dinàmica i amb el nen li agradava, doncs, poder-lo comprar més endavant o inclús fos un regal d'aniversari o qualsevol cosa, no? I la veritat és que nosaltres ens vam anar fent una evolució en aquest sentit i ara tenim un fons de més de 400 jocs i amb una rotació, amb un préstec molt, molt alt i molt apreciat per l'usuari, no? Però una mica jo crec que el clic el vam fer nosaltres quan vam considerar que el joc era un document més i es tractava com a tal, qual, com un document més, no? Tant en el tractament físic com en el préstec, com en el fet de poder-lo utilitzar dins la biblioteca com quan tu t'assentes i llegeixes un llibre o un diari.
Molt bé. I quins canvis has observat en la participació i interacció entre els usuaris al llarg d'aquests anys?
Jo crec que cada vegada la gent, les famílies sobretot i també a tots els nivells s'han donat compte que el joc pot ser una eina doncs, molt útil doncs, de fer coses en família, fora de les pantalles, i que pot ajudar també en molts aspectes de desenvolupament i competències dels nens. No? En aquest cas, com deien els Oriols, doncs, hi ha jocs que treballen el pensament estratègic, jocs que treballen el llenguatge, jocs que treballen les matemàtiques. I en aquest sentit hi ha molts pares que busquen aquells jocs doncs, que veuen que els seus nens doncs, estan més, menys mancats. No? O, per exemple, molts jocs que treballen el tema de les emocions i que poden servir com d'excusa doncs, per tractar alguns temes. No? També és un tema molt intergeneracional. Nosaltres, per exemple, pels dematins tenim sovint avis i àvies doncs, que venen a jugar amb els nens de 0-3 o més nandets, que potser doncs, aquella setmana no tenen a l'escola, venen a jugar a la biblioteca. I sobretot, per exemple, a l'estiu, que nosaltres doncs, som un totes les biblioteques són refugi climàtic, doncs veus que molts dematins doncs, la gent ve a jugar a la biblioteca en els jocs. I al final, doncs, primer juguen, després deixen un llibre o al revés. I una mica doncs, ens retroalimentem, no?, amb un material que pot esdevenir un material molt útil tant per al desenvolupament doncs, de llenguatge com d'altres eines que a través dels llibres també es poden desenvolupar, però també el joc no deixa de ser un material doncs, que complementa aquest desenvolupament.
Uh-huh. Està clar que el potencial que ofereixen els jocs de taula és una molt bona eina per enriquir, com hem dit, no?, l'experiència de la biblioteca, promovent valors com la cooperació, el pensament estratègic i el gaudí compartit en un entorn inclusiu i accessible. Moltes gràcies, Marta, per la teva participació a Comunitat XBM i fins aviat.
Merci a vosaltres. Gràcies.
Fins aquí aquest capítol de la Comunitat XBM, el podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que neix amb la voluntat de donar a conèixer iniciatives i projectes innovadors desenvolupats pels professionals de la XBM. Us convidem a subscriure-us al nostre perfil a e-books i a Spotify per poder estar al corrent de tots els nous capítols. També ens podeu proposar temes a tractar escrivint-nos a gsb.comunitatxbm@diva.cat. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos.
Comunitat XBM, un programa del canal de podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona.